Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Pau Rovira. Govern, partits i entitats independentistes han commemorat el quart aniversari del referèndum de l'1 d'octubre reivindicant el mandat democràtic de fa 4 anys i fent apel·lacions a la unitat malgrat la desunió estratègica. En un acte institucional en presència del govern en ple, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha proclamat hereu de l'UO i convençut que els catalans tornaran a votar en referèndum.
Aquest govern reconeix de nou la força de la ciutadania de Catalunya que va fer possible l'èxit del referèndum de l'1 d'octubre. I aquest govern es declara alhora hereu del referèndum de l'1 d'octubre i es compromet a continuar el camí cap a la independència. En primer terme, forçant una negociació amb l'Estat espanyol, però no només, sense renunciar a res.
El món independentista també s'ha plegat en l'acte organitzat per Òmnium davant un dels col·legis electorals on l'1 d'octubre hi va haver violentes càrregues policials, l'escola Ramon Llull de Barcelona. Allà la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha apel·lat a la unitat estratègica i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha emplaçat l'independentisme polític a superar les diferències de partit. Per la seva banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha començat aquest divendres a la Catalunya Nord un seguit de mobilitzacions que s'allargaran durant tot el cap de setmana i que s'acabaran diumenge a Barcelona. Els CDRs també han organitzat manifestacions a diverses localitats catalanes, la més nombrosa a Barcelona, en què s'han cremat alguns contenidors. Repassem ara altres notícies en format més breu. Puigdemont demana a la justícia europea que se li retorni la immunitat com a eurodiputat arran de la seva detenció a Sardenya i de la petició del jutge Llarena perquè l'extradeixin a Espanya. La ministra de Justícia espanyola discrepa del jutge i li recorda que, segons la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, les euroordres contra Puigdemont estan suspeses. A la segona jornada de vaga dels maquinistes de Renfe s'han cancel·lat més de 300 trens previstos com a serveis mínims. La companyia ha obert expedient sancionador als treballadors que no els han complert. En algun moment del dia s'han repetit les escenes d'aglomeracions i caos de dijous que han indignat els usuaris. La xinesa Great Wall Motor és l'escollida com a l'opció preferent per negociar-hi la reindustrialització de Nissan a Catalunya. La seva proposta preveu donar feina a l'actual plantilla de Nissan i fabricaria més de 100.000 vehicles a l'any. Es tindran en compte com a projectes complementaris al fabricant català de motos elèctrics Silence i al hub encapçalat també per la catalana QEV Tecnologies. El govern veneçolà torna a posar en marxa una nova reconversió monetària, la tercera en 20 anys, que elimina 6 euros al bolívar en un intent per reflotar una economia assolada per la inflació i la devaluació. Precisament a conseqüència de la hiperinflació, el dòlar ha trobat un espai a Veneçuela com a moneda de circulació nacional i prop del 70% de les transaccions ja es fan en divisa nord-americana. I la missió espacial Bepi Colombo de les agències espacials d'Europa i el Japó té previst d'arribar d'aquí a una hora, hora i mitja, a Mercuri, el misteriós planeta més proper al Sol, on un dia dura gairebé 2 mesos i es registren temperatures d'entre 430 i menys 180 graus i es guarden moltes respostes sobre l'origen del nostre planeta i la galàxia. Es compliquen les gires d'artistes britànics en territori espanyol. Perquè l'Estat encara no ha trobat una solució per a l'expedició de visats d'artistes des de l'entrada en vigor del Brexit. Un embolic burocràtic que ja afecta festivals de casa nostra com el Primavera Sound, que s'ha trobat amb la cancel·lació de la gira espanyola de Squid i Black Country, com explica Yvonne Lesson.
Anar a l'ambaixada espanyola, aplicar per la visa, haver de fer-se càrrec del cost d'aquesta aplicació de la visa. I l'últim, que nosaltres no sabíem i ja va ser el més bèstia, va ser que els demanen els últims 6 mesos d'arxius bancaris.
El Festival de Blues de Cerdanyola, que avui dissabte té programat un concert d'Errol Linton, s'ha trobat que el cost per visat pot arribar a superar els 400 euros per persona. Espanya és una excepció perquè la majoria de països de la Unió ja han arribat a acords amb el Regne Unit per donar visats de treball gratuïts de 90 dies. El sector pressiona el govern perquè eviti una cancel·lació massiva de concerts. Temps per als esports. El Barça ha guanyat per 96-64 l'Alba de Berlín a la primera jornada de l'Eurolliga de bàsquet. Ha estat també el primer partit d'aquesta competició en públic al Palau Blaugrana des del començament de la pandèmia. Ronald Koeman diu que ningú del club li ha comunicat res sobre el seu futur a la banqueta del Barça, però que sap quina és la seva situació i els moviments que hi ha per rellevar-lo. També assegura que està fart de defensar-se. Pedri és baixa per al partit d'aquest dissabte al camp de l'Atlètic de Madrid i Jordi Alba ha rebut l'alta mèdica. Aquest divendres s'ha jugat l'Atlètic de Bilbao 1-0. El jugador de l'Atlètic Club Iñaki Williams s'ha convertit en el que més partits consecutius ha disputat a la Lliga. N'ha encadenat 203. El tècnic de l'Espanyol, Vicente Moreno, diu que el primer que han de fer per poder guanyar diumenge al Madrid és creure-s'ho i també fer un partit pràcticament perfecte. Unes 25.000 persones podran anar al RCD Stadium. Marc Márquez ha estat també el més ràpid a les dues sessions d'entrenaments lliures de MotoGP del Gran Premi de les Amèriques i a la Lliga Femenina d'handbol, jugat aquest divendres, Sant Quirze 28, Costa del Sol Màlaga 40.
Fins aquí les notícies. Aquesta setmana, a Catalunya Ràdio, serà apocalíptica.
Mare de Déu, però què és això?
La Torre de Vidre. La sèrie de ficció en podcast d'Albert Sánchez Pinyol, amb so binaural, ara disponible a l'app de Catalunya Ràdio i a catradio.cat.
Els vidres no són
de la Torre de Vidre. Posa't els auriculars i entra en una experiència immersiva com no l'has viscut mai. Crims reals a Catalunya Ràdio.
Aquella caixa van decidir obrir-la perquè deixar anar un supringós.
Una caixa i una sorpresa macabra.
Troben el tors d'un home amb les dues cames i els braços posats amb molta cura sobre d'ell. El que falta és el cap.
És l'1 de maig del 1929 i fa 4 mesos que la caixa amb el cadàver esquarterat és a l'estació d'Atocha, entre les mercaderies oblidades.
Era la caixa 3918. Anava a Ports d'Aguts i ningú havia recollit mai.
Qui és la víctima i on és el cap? Per què l'han enviada fins a Madrid en tren?
You want it dark.
Aquest diumenge, a les 9 del vespre, Crims, amb Carles Porta.
Sí, que ja comencem, que tenim només dues hores i moltíssimes, infinitat de coses que explicar. Alfons, Guillem...
Hola, què
Guillem,
tal?
Et vull sentir incorporat a l'Adam and Driver, la Marion Cotillard
i els Sparks.
Els Sparks.
Que és el que mola.
A veure com ho fas. És una prova de foc, eh?
Don't make me start.
Va. Molt bé. Ja hi som gairebé tots, eh? Encara no m'hi has
ja
passat
no
pel tràngol, eh?
Ja. No, és cert. No.
És cert. Però
m'ho pillat, m'ho atracat aquí.
Però que consti que aquest any potser tindrem doble vessant del Guillem, una altra vegada, però no diem per
no,
què,
ja,
serà
ja
una sorpresa.
Ah, ja no podem dir res encara?
Ah, com vulgueu.
Encara no. No teniu el privilegi de poder donar...
Això m'aneu vosaltres.
Una info, un spoiler i una... No, no?
Nah, venga.
No time for spoilers.
No time for spoilers. No,
exacte, molt bé. Doncs sí, així és com comencem aquesta temporada, la Fenista Indiscreta. Aquestes dues hores de cinema a Catalunya Ràdio, acompanyades sempre i després per l'audiovisual dedicat als 35 grans noms de la música de cinema que mai no surten enlloc.
Molt
avui bé. Ja veureu que va de canya. Dit això, Saps com comencem aquesta temporada, també, estimat
abans
Guillem?
Abans dels parcs, això segur.
Bueno, abans de tot,
El mosquetero i no...
Saps què estem celebrant aquest any a la Finestra Discreta?
Sorprèn-me.
35 anys del programa en antena sense interrupció. Què et sembla?
És veritat, si jo vaig a la part...
Quants anys tens?
34, quan acabi temporada 35.
Mare meva, si és ell! Fuerte, fuerte!
Bé, doncs, clar, és veritat, ja no me'n recordava.
Per començar, fem, al fons, una cançó i una pel·lícula. Jugant amb el temps.
Mm-hmm. Allò que feien de la cançó de fa 30 anys, tal, sí. No sé què, ho hem invertit una miqueta i anem agafant una pel·lícula d'una banda i una cançó de l'altra, o a l'inrevés, i anem...
Ho barregem, i és la història de la Finestra
Discreta.
És una mica,
ja ens entrecita, eh?
Aquí, sí, aquesta... aquest és el concepte.
Encara era l'hora que m'havies de citar els llams
d'entrecita. És que no he tingut temps de felicitar-te, perquè realment...
Bueno.
L'únic, encara no ho he acabat. Ho escolto al cotxe quan vaig a... Els caps de setmana que vaig a Tàrrega, ens ho posem pel trajecte.
Amigues...
Va clavadet. El temps és... Barcelona Tàrrega.
Has guanyat un cafè. Avui no teníem cap carta d'un oient felicitat en el programa pels 35 anys. Ens prenem la felicitació del Guillem.
I tant, ara,
com
bona.
La que ens faltava al programa d'aquesta setmana. I, efectivament, per això hem començat el programa d'avui amb l'any 2018. El 2018 hi érem, Alfons, quan Alfonso Cuarón, mira, tu per on, ens va obrir les portes de la seva infància a DF. Curiosament, una tendència dels cineastes actuals, oi?
Bé, és que, de fet, jo vaig tenir dubtes de si agafar Roma o Tres anuncios en les afueres, que era l'altra pel·lícula que m'havia agradat molt, però crec que Roma és una pel·li més important perquè va obrir aquesta porta dels directors explicant-nos les seves vides.
Bueno, el Woody Allen deia que tots els directors haurien de fer el seu amarcord.
Efectivament, sí.
Però aquesta, a més a més, era pel·lícula de Netflix que una miqueta s'ha encarregat de recollir els desitjos d'alguns d'aquests directors en explicar històries que semblaven impossibles per una major, no? Per exemple.
Sí, una història, la de Roma, que curiosament té lloc a primers dels anys 70 quan Fellini va rodar la seva Roma. Sí, i curiosament ara que ja sentim parlar d'una nova sèrie que es dirà Ascensión i encara està a les beceroles, és el nou projecte d'Alfonso Cuarón, un director que va néixer amb nosaltres des dels primers curts i després ha fet un camí tan llarg i noble com La Finestra Indiscreta, no? Des de Solo con tu pareja o Grandes Esperanzas, imagineu-vos.
I tu mamà també.
Està bé, aquella adaptació.
El pres d'Escavant o Esbacant?
Escavant.
Sí. Bueno, sí, Hijos de los Hombres, clar. I Gravity. Però què seria de La Finestra sense també un temps passat com el que representa... Give up looking for my baby. Perquè també hi érem el 1989, cacofonia. Quan Lisa Stansfield ens va treure el primer àlbum d'estudi que es deia Affliction. I bé, la cançó aquesta que era All Around the World. 16 d'octubre del 89, per cert, està a punt. A puntíssim de fer aquests 35 anys que fa el programa, per entendre'ns, no?
Una mica 32. Pensa que hem avançat, clar, des de que vam començar el 87.
Sí, bueno, és veritat.
35, 34, 33.
Fallo. Bueno, escolteu, amb un començament de videoclip en blanc i negre i el que es diu una primer pla de la seva cara brutal i...
D'entra ben circular, no? Sí, si no recordo malament, al voltant d'ella.
Perquè també és molt actriu, està claríssim que Lisa Stansfield sap molt bé posar-se en escena, no? I a més va fer algun paper, una pel·lícula que es deia Swing, no sé si la recordareu, o una que es deia En el límite de l'amor. Que tampoc la recordareu, sí, la recordeu?
No. Em fa gràcia que és com una barreja de thriller i de pel·li romàntica En el límite de l'amor.
Sí. Diumenge a la tarda. Aquesta.
Sortia la Keira Knightley, si mal no recordo, en aquesta pel·lícula, de manera que... Manchester Rhythm Blues o Soul Bop, per entendre'ns, és el que ens ha servit avui per tornar-vos a recordar que aquest programa que tant estimeu, que parla de cinema, el més antic de Catalunya Ràdio, ha fet, farà i continuarà amb vosaltres aquests 35 anys i 35 anys més. Amb nosaltres o no, no ho sé, però en tot cas sempre serem això.
La Finestra Indiscreta a Catalunya Ràdio.
És que La Finestra Indiscreta és un programa molt mediterrani, que té la benedicció divina, està claríssim. No té temps per morir. I, a més, teniu la fortuna de tenir-lo al vostre costat sempre, a banda de
descobrir... Molt ben dit.
Sí, però ara com lligaré tot això amb mal croc?
Aquí ja no es puc ajudar.
I molt difícil.
Molt difícil, per no dir absolutament impossible. Un programa que avui acomiadarà a Barry Ryan i a Alan Lancaster, que parlarà dels mortidos que ens vam deixar a la butxaca la setmana passada, espero. Que potser portarà el títol de Swinton, o no. Que és a punt de marxar al Festival de Sitges, que sortejarà... Sí, amigues i amics, l'abonament, gran abonament del Festival de Sitges, que un de vosaltres, dels que veu respondre bé la pregunta de qui és l'omellop més admirat pels japonesos de la història del cinema, però el seu nom autèntic ha tingut 129 respostes. Una persona només tindrà l'abonament per anar tot el Festival de Sitges a les sessions del matí fins l'hora de dinar. Dit això, els nostres noms són, que ho sapigueu, Sílvia Andrés, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Guillem Marí, més de si de fet, Elisabet Espuny, Fausto Fernández, Violeta Covaxis, Alba Laguna, Carles Romero, Alista Piol i Núria Vidal. Veniu aquí amb nosaltres, facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat, @finestracr.
Creo que tu revista es un exitazo.
No ha de ser, naturalmente.
Naturalmente.
¿Y tú cuándo llegaste?
En marzo. Te telefoné y no contestaron. Te hubiese vuelto a llamar, pero temí que estuvieras.
¿En marzo? No estaba en París entonces. Liz y yo fuimos a ver a unos amigos en Joan y Pablo.
¡Vale, Dios! ¡Vale,
Pablo!
¡Es de ti!
Mira, si me
seré café, por favor.
¿Y qué estás haciendo ahora?
El mismo concierto.
¿Y cuándo vas a estrenarlo?
Cuando ya no me queden motivos para no hacerlo.
Doblatge gloriós, original, de l'època, claríssim, Metro, Goldwyn Mayer, a tope, evidentment.
Doblatge original, és com un oxímoron,
el concepte. Sí, clar, però és que té un valor, valor. Sí. Li dediquem al Jaume Figueres, que sap totes aquestes veus, sí. Quines eren. Escolteu, tres amics, Gene Kelly, Oscar Levan, George Guettari, dues noies, Leslie Caron, Nina Fox, sis Oscar, film, guió, direcció artística i fotografia en color i vestuari en color, i música de musical, l'obra ideal d'un director, Vincente Minnelli. A partir d'Alan J. Lerner i la música de George Gershwin. Per què? 26 de setembre del 1951. Estrena als Estats Units. Fa 70 anys de Un americà a París. I sabeu una cosa? Aquesta és la pel·lícula que feien al cinema Tívoli, actual teatre Tívoli de Barcelona, quan vaig néixer jo, perquè es va estrenar el 10 de novembre del 1952. I, per tant, acabo de descobrir que estic a punt, a prop, perquè va arribar un any tard a Espanya, de fer els 70 anys d'Un americà a París. Sí, sí, sempre seré més vell, La Finestra Indiscreta.
La Finestra Indiscreta.
La ley del mar dice que hay que proteger la vida, que no hay que dejar un náufrago a la deriva. Y eso es lo que nosotros hacemos.
A La Finestra aquesta setmana, una pesca estel·lar molt mediterrània.
Aquí a Lesbos.
I a la xarxa, Òscar Camps potenciat per Anna Castillo i Marcel Barrena, la monja Benedicta Iperson, la fortuna de xerrar amb Amin Abar, James Bond, Toni Vall, Mario Camus i el timbaler del Bruc.
La Finestra Indiscreta.
¿Hasta cuándo vais a seguir?
Cuando no sea otro necesario, pero vamos.
Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Què faria una finestra sense finestrers i finestreres, ni un audiovisual sense els 35 magnífics de la banda sonora? Això és el que havia de sonar i és el Rèquiem, que dedicarem la primera part del programa d'avui, perquè ha mort als 72 anys Alan Lancaster de Peckham, el baixista dels Status Quo, aquell grup musical que del 67 al 85 van demostrar que els rockers purs podien tenir els marges amb la psicodèlia, per entendre'ns, i també el blues pur. I aquest senyor, que era coautor de moltes cançons i també vocalista, li donava canya a la canya i ha mort a Austràlia. Nosaltres nosaltres anem a demanar als oients del programa que volguessin anar al Festival de Sitges, convidat per al Festival de Sitges i per la Finestra Indiscreta, que ens descobríssim el nom autèntic del home llop més admirat pel cinema, pels espectadors japonesos. Quina resposta donaríeu per bona? Jacinto Molina o Valdemar Daninsky?
Home, jo pensava en Jacinto, sí.
Clar, però quin és el nom autèntic? Jo deia de l'home llop. Valdemar Daninsky, sí, també, clar, també, clar, també, també. Per tant, tots han entrat! Mira, mira. Tots han entrat!
Whatever you want.
Sí, sí.
Tal qual, home, siguem generosos, no?
Em sembla bé.
Ha arribat el moment de desvetllar qui podrà venir gratis al Festival de Sitges a veure el fotimer de pel·lícules que faran, perquè els matins van a tope a l'auditori, eh? Estimat Guillem, tu tens el mèrit d'anunciar el nom, és a dir, de 128 que han encertat 128, o una cosa o l'altra, digue'm un número.
El 7.
El 7 és... Chema, què ens estàs escoltant? Chema.
Chema,
et dius Jornet, de cognom? Sí, sí. Ens has posat el telèfon? Sí, ens ha posat el telèfon. Era indispensable, perquè la Sílvia t'ha de trucar per anunciar-te que ets el guanyador!
Molt bé, molt bé.
Felicitats!
Enhorabona.
O sigui, amigues i amics, ja ho sabeu, eh? La setmana que ve finirem en discreta des de el Festival de Sitges. I l'altra, també. Aneu preparant-vos, perquè no venim sols. Hi ha més teca, perquè no parem. Venècia, Sant Sebastià, Sitges... I atents aviat aquesta veu. La típica sonoritat de les pel·lícules dirigides per aquest senyor.
Und hier war dann Kinskys Zimmer. Das heißt, es passte nur ein Bett hinein und ein Nachttischchen und das war sein Fenster in den Hinterhof.
Guillem, Maria, acostuma't a aquesta veu.
Sí, 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 ja estava dic. Ai, em fa...
Bueno,
mira que hi ha cares per presentar-lo, vull dir... Però has triat la més tenebrosa.
Bé, Werner Herzog.
Werner Herzog, sí, sí, sí.
I com es diu el festival?
Serializados Fest.
Serializados. Serialitzats.
No, ho estàs dient tu malament. És a més de sèrie, Serializados.
Clar, Serializados.
És que has dit sèrie.
Sèrie, sí.
A més, no, sèrie.
Serializados, mare
de... Ens passa sempre, que no t'ho he dit.
Sí, que fort.
A més de sèrie,
clar. Sí. Quan comença?
Comença el 18, de fet, amb una inauguració.
El 19... No fotis, l'endemà. Sí, o el mateix dia que s'acaba Sitges.
És que ho enganxem tant que...
Però, escolta, si no...
A Sitges en veuran poc, el Pere,
sí?
Aquest any.
Sí, és com la pel·lícula aquesta d'aquest estiu de directora catalana del Senyor i la Senyora Enganxats, doncs, no?
Una mica bastant, sí.
Val,
sí.
D'acord.
Pues això, a partir del 19 fins al 30 d'octubre a Filmin tota la programació, que anunciarem més endavant, però sí que en presencial fins al 24 d'octubre a Barcelona, al CSB, i bé, i després també una edició a Madrid, que també tenim cosetes allà, però a Barcelona hem anunciat ja Werner Herzog, que... No fa sèries, però surt de Mandalorian, és una miqueta... És el que hi ha, que és el nostre lema aquest any. I també Paul Abbott, que és el creador de Shameless, la versió britànica, que després va tenir un remake amb William H. Macy, i que també va firmar aquella minissèrie boníssima, que és State of Play, que es va fer també un remake a nivell de pel·lícula amb el Ben Affleck i el Russell Crowe. I en general, bé, sobretot ara tenim confirmacions com Doctor Portuondo, la sèrie... La primera sèrie exclusiva de Filmin, que ha creat Filmin si mateixa, tindré una marató sencera dels capítols creats per al Carlo Padial, i també dir-vos que...
Home, Carlo Padial!
Carlo Padial, i tant. I a Madrid, vale, però m'agrada informar, perquè sé que us agrada el concepte, Històries per a no dormir, el remake que ha fet Amazon amb directors com Rodrigo Sorogoyen, per exemple, també el tindrem en exclusiva, aquest només a Madrid, per això. I bé, fins aquí puc llegir, perquè
a nivell de
programació hem d'anar...
Nosaltres som molt elegants.
Disseminant la informació.
No t'estirarem la llengua, ni et demanarem entrevistes a tu, perquè ja hi ha la persona que s'encarrega,
sí,
i tu manes massa, perquè t'atabonem
aquestes coses. Jo soc un manat,
sí,
jo estic fins l'últim dia exportant i fent coses així des de matxaca. Però bé, molt contents, perquè... Som 8 anys ja i anem creixent i amb moltes ganes.
Bueno, salten uns quants per arribar als 35, eh? T'ha
no,
vist,
Marc? No,
Val.
Però ja veureu que la selecció de les sèries i de documentals està molt bé, ja veureu. De documentals, aquí sí que he tingut més mà directa i estic molt content de la selecció d'aquest any.
Doncs, senyores i senyors, ja ho teniu clar, i teniu clar que nosaltres avui hem de dedicar, encara que sigui un microespai, a un personatge que té més anys que la finestra i més anys que serializados, que és qui...
Home, doncs aquest senyor que es diu James Bond, 007, i evidentment hem comptat amb la persona que més sap del món d'aquest personatge.
O sigui, m'ho estàs dient a mi, que sóc la persona que més sap del món d'aquest personatge?
Però si tu et cau fatal.
Una cosa és que em caigui fatal i una altra cosa és que sàpiga més que...
Bé, doncs no ho sé.
Però tu tens un avi que sabia molt de James Bond, eh?
Tenia les novel·les originals.
Sí, sí.
Això, en aquell moment...
Ja ha quedat oblidadíssim, ja ningú se'n recorda que eren novel·les.
Sí, sí, sí. Doncs bé, no sé, hauríem de fer un dia un concurs, una prova entre Àlex Gorina i Toni Vall, i veure qui en sap més, però com tu ja presentes el programa, doncs deixem-lo que ell parli una miqueta.
Doncs mira, jo et diré una veritat com un temple. Jo em vaig aficionar al cine gràcies a James Bond. Per tant, més eloqüent que això no puc ser. Em vaig aficionar a James Bond i, per tant, al cine doncs, devia tenir 8, 9 anys, alguna cosa així, amb un VHS de l'espia que m'amó.
Le apetece una copa. Mayor Amatsova. O debo llamarle Triple X.
Van treure una col·lecció de VHS per commemorar el 25 aniversari i va ser l'espia que m'amó la primera que vaig veure.
M'agrada d'aquesta saga i és que és la més llarga, la que té més pel·lícules i, per tant, tothom recorda moments diferents.
Clar, tots tenim el nostre James Bond primer, el que més ens agrada, la cançó preferida, l'actor preferit protagonista, el dolent preferit, la noia bon preferida, el gadget, no? El gadget que més delirant, el dolent més megalòman, que més monstruós. O sigui, és una saga tan rica i tan simpàtica i tan entranyable i tan profunda també alhora, i tan divertida, que dona per moltes coses.
Bé, i una de les seves particularitats és que, a més, és una de les sagues que ens ha permès viure els diferents estats del cinema, de l'estètica en general, de la música...
Exacte. Bé, la política també, sí. també és una saga que es pot llegir en clau política, no? A l'època de la Guerra Freda, per exemple, James Bond era una cosa, després ha sigut una altra, com la caiguda dels blocs, tot plegat, la modernitat, les noves tecnologies, etc. Per tant, moltes coses es poden llegir des de James Bond, des de la saga James Bond, per la història recent del món i cap als nostres dies. When you were young and your heart was an open book. La primera pel·lícula Bond que vaig veure al cine és Alta Tensión.
¿Qué debo hacer para volar una habitación? ¿Silbar Dios salve a la reina?
Para eso rellenamos el llavero localizador con un potente explosivo plástico capaz de volar cualquier caja de caudales.
La primera del Timothy Dalton, l'any 87, al cinema Coliseum de Barcelona.
És curiós perquè, per exemple, aquestes setmanes que es parla molt del nou rodatge d'Indiana Jones i sempre hi ha aquell debat de un nou Indiana Jones o no, i sempre no, mai... I sempre posen l'exemple de, però si James Bond ha sobreviscut, això és l'única saga que s'ha permès aquests canvis de forma no tan traumàtica.
No, perquè, clar, l'envelliment dels actors és una cosa inevitable, no? però també aquest criteri també està subjecte a coses com que Sean Connery va ser el primer, després va venir George Lazenby, després Roger Moore, però Roger Moore era més gran que Sean Connery. El tema del temps i de l'edat també és una qüestió que a mi sempre també m'ha interessat molt en Bond.
I, per exemple, perquè encara no ha passat del tot, potser Roger Moore a Panorama para matar devia ser el Bond més veterà,
sí, sí.
Segurament. T'interessaria veure un James Bond ja gran, de
veritat? Per què no? O sigui, Bond és un personatge tan estrany i tan especial i tan inclassificable, en realitat, i tan desconegut, també. Tants arquetips i tan esquemàtic per un cantó i tan complex per l'altre, un individu que mai ha tingut casa, per exemple, no?
Hem vist algun pis buit, no? Alguna cosa, potser?
Sí, Vive y deja morir tenia una casa, el Sean Connery de les primeres pel·lícules també et semblava que vivia en un pis, però sempre m'ha semblat un individu, un pària, no? Un pària amb glamour i sofisticació, però un individu sense casa i sense arrels, que els últims capítols de Daniel Craig n'hem descobert algunes, no? S'han preocupat per fer-nos explicar algunes coses sobre el passat de James Bond, sobre la seva família, sobre coses que ha estat bé, no? Perquè li han injectat matisos i profunditats que desconeixia.
I t'agrada això, que t'expliquin? O ets més partidari allò de, ostres, prefereixo no saber d'on ve una mica la mística d'aquest personatge?
M'agraden les dues possibilitats. M'agrada el misteri i també m'agrada que t'aportin noves coses en el personatge, no? Com quan en algunes de les pel·lícules de Pierce Brosnan anaves coneixent vessants més turmentades del personatge, no? I en la primera de Daniel Craig s'enamorava de veritat una altra vegada, no? La pel·lícula de Zos Lazenby, tan especial i tan rara, que es casa i mor la dona al final, i el trauma és una paraula molt associada.
Lo qual era una mica estrany, perquè a Diamantes para la Eternidad, que era la següent, qui venjava aquella mort era Sean Connery, que era un personatge, clar, era un altre actor.
Era una mica, sempre hi ha hagut incoherències i coses una mica estranyes, però bé. Darling, I'm killed. I'm
in a puddle on the floor. ¿Quieres darme la camisa?
¿Qué sucede?
Tengo que hablar por teléfono.
Pero no hemos comido aún. Estoy muerta de hambre.
Hable Univex. James Bond aquí. Cambio.
Sean Connery.
El primer, el més masclista i més violent, més fred, potser, no? El Bond sense més capacitat per matar, sense sentir res, no?
Le relevo de la operación Bedlam 007.
Pero, señor, Blofeld es un desafío para mí.
Ha tenido 2 años para pescarlo.
¿Ha perdido su confianza en mí?
Conozco bien sus habilidades, 007.
George Lazenby.
L'estrany, no? Aquest actor australià tan... Bueno, que va aparèixer com un bolet i que és interessant veure alguna de les entrevistes que hi ha en els extras de 007, el Servei Secret de Sa Majestat, no? L'actitud que tenia tan estranya amb el personatge, que se li va pujar al cap, una cosa molt, molt estranya, i que va ser un fracàs, els productors estaven que trinaven amb la seva elecció, i no va quallar. La pel·lícula a mi m'entusiasma, trobo que és fantàstica i molt, molt estranya i molt especial.
Que xutxeria tan encantadora. Incluso lleva mi número. Evidentemente es un gasto inútil. Porque ¿quién pagaría $1,000,000 para matarme?
Maridos celosos, mujeres engañadas, acreedores... La lista sería interminable.
Roger Moore és un tio simpàtic, no? Un bon, molt autoparòdic cap a les últimes Octopussy, Panorama per matar, amb què l'humor i la ironia britànica treuen el cap d'una manera molt, molt clara, no? Una personalitat més, molt més diferent cap als anys, diguéssim, anys 70, no? Des de l'any 73 fins al 85. Interpretant-lo, anem veient el seu envelliment, no? També la seva pròpia senectut, i vas veient com el personatge es va fent gran i va fent-se més entranyable i més autoparòdic, també.
No sé si es va prendre bé Roger Moore que Sean Connery tingués un nunca digues nunca jamás paral·lelament o què?
Bueno, segurament no li va fer gaire gràcia, perquè a més són l'any 83 hi ha dues pel·lícules, Octopussy i Nunca digues nunca jamás, però bé, després són dos actors que sempre van tenir molt bona relació, fins i tot crec que eren amics i tal, vull dir que...
Ha jugado bien en la mesa esta noche. Tuve la sensación de que mi suerte iba a cambiar. Un jugador inteligente sabe cuando se le acaba la racha. ¿Y esto para qué? En mi oficio hay que estar preparado para lo inesperado.
Timothy Dalton és el que sempre m'ha deixat una mica més fred, però les seves dues pel·lícules trobo que estan bé. Un actor força hieràtic, no especialment expressiu. També tenia la seva gràcia, no? I va complir.
Sí, jo la veritat és que les vaig veure fa poc i és veritat que no aconsegueixo connectar molt amb aquest Bond, però pensar que les pel·lícules no tenen tants trets distintius de la saga Bond, no? Potser per això s'obliden una mica més, però a la vegada pensar que com a pel·lícules de suspens i acció són molt potents, en realitat.
Sí, perquè a més agafen això que dèiem abans del que havíem comentat del final del diguéssim, de l'era dels blocs, no? De la gran Guerra Freda, el bloc comunista i el bloc capitalista, no? I aquí, en aquestes dues pel·lícules, es remarca molt aquesta, sobretot a Alta Tensió, hi ha una mirada política molt interessant. Vull dir que són pel·lis a reivindicar, també.
Buenas noches, Moneypenny.
Buenas noches, James.
Nunca te había visto fuera de horas de trabajo. Estás encantadora.
Gracias, James.
¿Cumpliendo alguna misión secreta, vestida para matar?
Pierce Brosnan, l'elegància, no? Un tio elegant i també amb un bon sentit de l'humor que li va saber injectar en el personatge. Recuperar gran el sex appeal, no? Potser també de, que Sean Connery li va saber donar, i en aquest cas amb un parell d'entregues realment bones, no? Les dues últimes per mi, El mundo nunca es suficiente i Muere otro día, posen sobre la taula una capacitat d'un bon una mica atormentat, no? També treuen, avancen una mica el que seria el bon de Daniel Craig.
De fet, jo quan veig Muere otro día al cine, t'ho juro, al cine vaig pensar serà l'última, perquè no sé si es pot allargar molt més. Ja quan satèl·lits disparen sobre un glaciar des de l'espai, a cotxes invisibles i tal, vull dir, m'ho vaig passar molt bé, però vaig pensar ja no es pot arribar més lluny, això ha de donar un tomb, no sé si tu et va passar.
Sí, recordo que va ser... que ja es veia que era un personatge que jo necessitava un nou actor, ja.
Para guardar las apariencias, que sea una suite con dos dormitorios.
Ah, detesto que la religión se interponga entre nosotros.
La religión y una puerta con cerrojo. ¿Va a darme problemas, señor Bond?
No, tranquila, no es mi tipo.
¿Espabilada?
Soltera.
I en aquest sentit, sempre he pensat que mereix una estàtua Martin Campbell per haver reinventat dos vegades la saga, molt d'acord amb el que demandava en aquell moment, no? Arribar amb Casino Royale.
Clar, és el director de GoldenEye, no? Si no m'equivoco. I Casino Royale, el Daniel Craig, que també retorna un bon dur, no? Un bon d'aspecte molt, molt petri, gairebé un home de goma, no? See reflections on the water. Suposo que em quedaríeu amb Roger Moore o amb Sean Connery, però algun dels dos, però no et sabria escollir. Sempre en dic dues dels dos actors de la primera època, no? Dic Goldfinger, que és per mi fan una pel·lícula extraordinària, i L'home de la pistola d'oro. Cançó, doncs, potser et diria la de Goldfinger, la de Paul McCartney per Vivir i deixar morir, Live and Let Die, també L'home de la pistola d'oro cantada per Lulu, la trobo molt, molt maca. La cançó de Carly Simon per L'espia que me amó, la de Sheena Easton per Solo para sus ojos, Malvat, Escaramanga, de Christopher Lee, i el seu sequàs, Nick Knack, Nan, Hervé Villechais, fantàstics. No hi ha bon, tinc més dubtes, no ho sé, jo potser diria per icona, no? Com a icona, la Úrsula Andrés de Doctor No, trobo que és enlluernadora, no? Aquella sortida de l'aigua tan icònica de James Bond, no? La primera pel·lícula de James Bond, la primera noia Bond.
Una última pregunta, Toni. Teoria sí. Del meu pare. Per al tipus de relació, Javier Bardem era fill de Judi Dench.
I el teu pare, quines teories més extremes que té? Jo diria que no. Si ho diu el teu pare, respecte.
Home, en aquella moria Judi Dench, finalment. Sí. Era una d'aquelles que ha sobreviscut a dos fases diferents.
Exacte, sí, i un encert, que Emma fos...
Donar-li continuïtat.
Que el fessin fer una dona. Això va ser una bona troballa, i Judi Dench, fantàstica com a Emma, sí. I should have known
I'd leave alone. La cançó anticlimàtica del nou Bond, una reverència al Toni Vall i el comentari que ha fet sobre l'Àlex Gorina ara fa un moment, i una confessió, ho podem dir, no, Alfons?
Sí.
Que això ve d'una conversa que veu tenir...
Això està gravat fa un any i mig, abans de que s'estrenés la prepandèmia, i ens ha passat una miqueta com a la pel·lícula, que l'hem hagut d'actualitzar sobre la marxa, perquè he hagut de treure coses... Què és el que li ha passat a la pel·lícula? Clar. Les marques estaven desfasades ja quan ha arribat. O sigui, els rellotges els han hagut de canviar els models.
Aquest model l'han canviat i tal, i van haver...
I que han fet un repintat per damunt de la pel·lícula, han rodat escenes noves. Sí, ostres, mare de Déu.
Estem... Només pel product placement, imagina't.
Estem parlant de Sin tiempo para morir, evidentment. Mm. I bé, escolteu, jo no sé si és la pel·lícula més melancòlica de la sèrie de James Bond o què.
És la més traumàtica.
La més emotiva, Tot i que, bueno...
Perquè, clar, jo no sé si havia passat amb els anteriors Bonds, amb Pierce Brosnan, segur que no, perquè ho recordo, mai s'havia anunciat que era l'última tan abans d'un personatge. I aleshores, clar, aquí sí que han pogut crear un final, diguéssim, no? Cosa que no... Amb les anteriors sempre eren una més.
James? El destino vuelve a unirnos. Ahora tu enemigo es mi enemigo. ¿Cómo es posible? Si vives lo suficiente.
Si vives lo suficiente, primer de tot, cobres royalties. L'autor del leitmotiv musical de James Bond, Monty Norman, encara és viu, té 92 anys, i cada vegada que fan una pel·lícula de James Bond, clinc!
Molt bé.
Clic!
Com ha de ser?
Doncs ara trigarem una miqueta potser a tenir la següent, però bé, a veure si ho aguanta.
Bé, diuen que el 22 anunciaran el nou Bond. Aviam, a veure què queda cosa.
Sí, que és un altre dilema que tenim el Guillem i jo. Quina línia faran ara? Perquè el mateix, aquesta saga ha estat conclusiva. Per tant,
sí,
tornar-la a començar una altra vegada serà una mica estrany.
I no aniran a parar la joventut, primera joventut de James Bond, quan va començar...
Sí, però hi ha Casino Royale i ara com la seva, el seu bateig com a doble 07.
Bé. Perquè quan comença la història de James Bond, Agente 007 contra el Doctor No, ja és un senyor madurete i tal. Sí. És bonic també que comenci a Jamaica.
Sí, sí, clar, és que hi ha molt d'això.
Hi ha molta referència a pel·lícules antigues. De fet, ara que escoltàvem la música, hi ha notes de la cançó de 007 contra el Servicio de Su Majestad, que és la pel·lícula de George Lazenby, l'única del Lazenby que va anar després del Sean Connery, i que guarda moltes similituds també temàtiques amb aquesta nova pel·lícula, i m'ha agradat aquesta relació que han fet entre aquestes dues pel·lícules. Perquè és això, aquesta última també mira bastant al passat, òbviament, no? Per tancar.
I si parlem del Cary Fukunaga, el director, Fukunaga, està més a prop de Geneire o de True Detective?
Home, és el...
Jo l'he vist molt semblant a una mica Fincher de les novel·les de Larson. A l'inici, sobretot, té un estil de fotografia molt de pel·lícula de sèrie. Però, no sé, sí que he de destacar que s'ha trencat el veto als americans, ja. Primer director nord-americà que fa James Bond, i a veure si això també obre la veda, no us... Va, fins ara eren tots al Commonwealth, excepte Mark Foster.
Això sí, per mi, el dolent, un desaprofitat, Rami Malek...
Per mi és el pitjor de pel·lícula.
I mira que la pel·lícula dura gairebé 3 hores, tenien temps d'aprofitar-lo. I Ana de Armas està molt divertida.
Millor que Lea Seydoux?
No, diferent, perquè són dos tipus de personatges.
Però és una aparició molt refrescant, amb una pel·lícula que és molt llarga, molt densa, i li donen una escena només.
És una pena, perquè realment ella representa una part de la pel·lícula que és la més clàssica en quant a Bond, a pel·lícula divertida, a part d'acció, espectacular, i té poc terreny a recórrer, però jo crec que aquí han pecat molt de voler expressar la tònica de Daniel Craig, que és una tònica més d'un James Bond dramàtic, en comptes d'un... Falten grans escenes d'acció pel meu gust, i més quan tens gairebé 3 hores.
Però això he dit que és un James Bond melancòlic.
Totalment, sí.
És la línia que tenim ara.
I el malvat és el gran que hi ha aquesta pel·lícula, perquè una pel·lícula del Bond és bona en funció de quan bo és el dolent, no? I aquí, malgrat l'actor i tot el demés, apareix molt poc, i no només... No és un tema d'aparèixer poc, que pots aparèixer poc, sinó que la seva presència en la trama està molt diluïda i no està ben explicada.
Però els dolents de Bond, tradicionalment, apareixen amb el gatet un moment...
No fa falta que surtin tota la pel·lícula, però sí que és cert que la seva presència... I aquí, en canvi, està desdibuixada també amb espectre...
Com es diu l'actor que ha fet West Side Story?
L'actor... El Baby Driver.
El Baby Driver, sí, Anson...
Ansel Elgort.
A que serà el nou James Bond, no, quan era un xavalit.
Veus, el veto als americans per reacció, vale, però per a interpretació...
Ai, ui, ja en parlarem.
Haurà de ser britànic.
Ja en parlarem.
Indiscretament, trios de boleros a la finestra.
El senyor Lancaster i els Status Quo, que continuen, i els gens de la finestra que de tant en tant ens envien reflexions que m'encanten.
Crec que ha quedat més o menys clar que ens han agradat coses, però no massa la pel·lícula.
Es gaudeix, sobretot si t'agrada el James Bond, però...
Com vols trobar una pel·lícula perfecta si no l'ha dirigit, per exemple, Tarkovsky? Per favor, on vas a parar?
Tarkovsky de Bond.
Aquí el Javi, que diu que vol comentar Xavales, perquè diu, està rodada en mi barrio, perquè sí, soy de Cornellà, i de hecho llevo viviendo toda la vida en el barrio de San Ildefons. Y bueno, es una película con grandes intenciones, pero muy tópica. Me siento identificado con lo que veo, pero no con todo. La idea es buena y el mensaje también. Una de las cosas que más me ha gustado es el sonido del barrio. Això és molt curiós, molt interessant. M'agrada aquest comentari. És un barrio como muchísimos que hay en España, en Europa, pero en fin, el mensaje es bueno, pero pienso que es una película para gente de barrio que quizás las personas que viven en otro tipo de barrios o de ciudades no van a entender. Es una película hecha y pensada para gente de barrio, es como un pequeño regalo para las personas que viven en este tipo de barrios y que la gente de fuera quizás no entienda. A veure, no ens posis a prova, que també podem entendre el barrio, eh? Podem entendre el barrio, no?
no vivim a la lluna, no?
A veure, ¿y tú qué sabes de dónde salen los espectadores claro. del tal? Però bueno, a veure, a sí. mi m'ha agradat la pel·lícula, però m'agrada aquest comentari
sí, sí, sí,
i aquesta autodefensa.
I el tema del so, realment, sí, sí.
Molt i bé. Que està molt bé, que està molt bé. Los barrios no suenen igual, todos los barrios del mundo, ni de lejos. Espero que envieu més missatges i comentaris d'aquest
estil. I en bares que no sonen.
Eh?
Hi ha barris que no sonen.
Que no sonen gens.
Que no tenen so, que és un silenci.
Home, sí. La Palma suena fuertísimo. Sí. El barrio de La Palma en estos moments està sonant fortíssim, fortíssim, fortíssim. Bueno, un homenatge, estimats amics, o dos, aniversaris. M'importa moltíssim parlar d'Angie Dickinson.
Slim! Slim! No te muevas!
Dime, Rubí.
Slim, vuelve enseguida, Calder te necesita.
Sí, sí, ha fet 90 anys, Angie Dickinson. Fa aquesta setmana l'actriu de China Gate, de Fuller, Río Bravo, La quadrilla de los 11, Código de Lampa, La jauria humana, que m'arropa, i a la televisió La mujer policía. En fi,
sempre em confon. Código de Lampa és la del Don Siegel?
Sí, senyor.
Val, perquè el Fuller era Una luz en el lampa.
Exactament. Val. No té res a veure, tot i que ella va treballar també amb Fuller. 90 anys d'Angie Dickinson, no sobreviuré a aquesta experiència, però i el 75 d'aquesta?
Mejor será que me vaya. Tengo otro par de casos que atender.
Un momento. Hildy quiere hablar con usted.
Ahora no. He de ir a ver al hombre de los caramelos. Lo llamamos así porque vende drogas en los colegios.
Póngase.
Ai, joveníssima estava en aquesta pel·lícula que es deia Primera Plana, de Billy Wilder. Com ho estava de joveneta el Rocky Horror Picture Show, a la pequeña, Joe Ciudadano Americano... En fi, època gloriosa entre les Brujas d'Eastwick i Pena de Muerte. De qui parlo?
De Susan Sarandon.
Efectivament. Sí, senyores i senyors, Susan Sarandon, el 4 d'octubre, a Sitges, on va estar no fa gaire, farà 75 anys.
Soy Alejandro Ventura, tengo cita con el jefe.
Cuéntale lo del barco misterioso, lo del tesoro.
La fortuna, 1804.
Eso es, el mayor tesoro submarino de la historia.
Ah, l'has posat la música de Tintín?
Sí, perquè vam parlar de Tintín amb la Menàvar.
És el secreto de l'unicorni i el tesoro de Rakam el Rojo.
Sí, sí, de fet, ara ho sentireu, perquè es veu que el còmic original, el títol, ja era també alguna cosa per l'estil, no?
Era el tesoro del cisne negro.
Doncs això, imagina't.
I la primera ària que escolta el protagonista amb els cascos que porta, aquell noi del ministerio, és Le pêcheur de perles, de Bizet, Los pescadores de perles, perquè també busquen tresors, és el del mar, no?
Sí, sí. Sí. Doncs bé, ara en parlarem, però què més tenim a les plataformes? Molt breument, coses que heu de veure o no veure. Per exemple, a Amazon fan això del Welcome to the Blumhouse, que és això cada any ho estan fent, que és estrenar dues pel·lícules de terror discretetes, però bé, les d'aquest any es diuen Bingo Night i l'altra Black as Night, per tant, tot passa de nit en aquestes pel·lícules. A Netflix us recomano, de veritat, un documental que han estrenat aquesta setmana amb el Rob Lowe, que és un tipus sempre divertit i agraït de veure, que es diu Attack of the Hollywood Clichés, que en una hora t'expliquen tots els clichés que hi ha a la indústria de Hollywood i com han evolucionat al llarg del temps. Re, divertit i una hora, escolta. Fuimos canciones. No la veieu, sisplau. La pel·lícula adaptant les novel·les d'Elisabet Benavent és com veure un capítol de Valèria de 2 hores amb Maria Valverde, pobra, que no sap què fa aquí. Culpable, la nova pel·lícula de l'Antoine Foucault, que està entregat totalment a la plataforma, perquè al final de mes estrena una altra Amazon que es diu Infinite. Culpable, que la protagonitza el Jake Gyllenhaal, i escolteu...
I és el remake de The Guilty, aquella de Nessa, que és clavada, l'original.
La del senyor que contesta les trucades policials, no? Sí, sí. Aquell estava molt bé, aquesta, a veure... Un musical de la Lady Di, que s'estrena també... de veritat que el tema Lady Di em té una mica saturat, com Pablo Escobar fa 3 o 4 anys.
Sí.
I ara li està passant a ella, que està tot arreu, i l'Aretha Franklin també, i comença a ser horrorós. I per acabar això, a partir del dia de ja està estrenada Movistar, La Fortuna, aquesta minissèrie de l'Alejandro Amenábar, debut a la sèrie, sèrie d'aventures, diversió...
Sí, és entretinguda i divertida, no cal buscar-li més.
I, home, entre els legionaris espanyols i los tontorrones del Ministeri de Cultura de Madrid, home, la mirada que fa sobre
això... Sí, a mi és el que més m'ha sorprès, aquest humor.
I Carra, vamos, està clavant...
Carra i Manolo Solo,
va. Mare de Déu, senyor.
Como tenemos poco tiempo, vamos a ir al grano, vale. Con Alejandro Amenábar y La Fortuna, aquí en San Sebastián. O sea que, claro, la primera pregunta es obligada. Una serie, finalmente, ¿no? ¿Cómo llega este proyecto, finalmente, este momento en la vida de Alejandro Amenábar?
Pues a mí lo que siempre me ha guiado es la historia. Tener una historia interesante que contar. En este caso es el primer proyecto. Casi para mí la novedad no es que sea mi primera serie, sino que es la primera vez que hago un trabajo basado en otro previo, como es el cómic maravilloso de Paco Roca y de Guillermo Corral, que yo pensé en principio adaptar como una película, porque es como yo entiendo y codifico, creo que cualquier historia se puede contar en una película, pero cuando empezamos a rascar en las tramas y los personajes, Alejandro Hernández y yo nos dimos cuenta que encajaba mejor en una miniserie. Y ese es un formato que aún puedo asumir y que a mí se me parece bastante a lo que yo hago, porque podía dirigir los 6 episodios.
Mira, te voy a ser sincero, cuando la empecé a ver, yo no sabía que era la adaptación de un cómic, pero pensaba, ostras, estoy como viendo Tintín, ¿no?, por decir algo. Entonces, no sé si es parecido o no, pero claro, si me dio esa sensación es que habéis hecho una traslación muy buena, vaya.
Sí, el Tintín estaba en el espíritu del cómic. Si tú lees incluso el título, el tesoro, el título original del cómic, El tesoro del cisne negro, la portada, te remite a las historias de Tintín, un Tintín de despacho. Yo he sido lector tardío de Tintín, lo descubrí como hace 10 años, y en realidad lo que yo aplicaba en cuanto a estilo, lo que intentaba recuperar era el espíritu de las películas que a mí me habían gustado de mi juventud, mi niñez y adolescencia, que van desde Tiburón hasta JFK, cine de James Cameron, Abyss. Entonces esa coctelera mezclado con un poquito de Berlanga, yo creo que es lo que ha dado lugar a la serie, y entiendo que la serie es una fiel adaptación del cómic, entiendo que ese espíritu tintinesco del personaje de un lado para otro se mantenga.
Esto que has dicho me gusta porque me daba un poco de reparo preguntártelo, ¿no? Pero tú has hecho películas de estilos distintos, evidentemente, pero esta vez viendo esta serie pensaba... Te imagino como con una gran carta de estas de navegación, pensando en todos los elementos que podías jugar y esa parte de recuperar la parte del niño, ¿no? En el fondo.
Sí, eso estaba en el espíritu del cómic, la idea de la aventura, la idea de lo lúdico, y yo generalmente suelo dar bandazos de un proyecto a otro. Es decir, aunque a veces vuelva, en las pocas películas que he hecho, vuelva a terrenos o a géneros que ya he pisado, generalmente mi película se contrapone a la película anterior, mi proyecto se contrapone a la anterior, y en este caso, después de haber hecho una película desde la responsabilidad cívica, como es Mientras dura la guerra, que yo mismo tenía reparo a la hora de plantear, porque pensaba que me iba a dar más problemas que satisfacciones. En este caso quería hacer una historia con voluntad de entretener, de pasármelo bien. Lo que pasa es que con la llegada de la pandemia y una vez que decidimos salir a la calle y empezar a rodar en medio de la pandemia, casi se convirtió en una razón de ser. Todos lo habíamos pasado muy mal, todos hemos tenido alguna experiencia traumática, y yo creo que se impregna la serie. Los que estábamos haciendo la serie, todo el equipo artístico y técnico, queríamos pasarlo bien y hacer algo que le hiciera pasar un buen rato a la gente.
Tiene un elenco espectacular. Voy a ser injusto y me voy a centrar en un nombre porque es uno de mis infalibles, que le llamo yo. Siempre que está, pienso, va a haber algo ahí, que es Stanley Tucci. No sé qué tal ha sido trabajar con él.
Pues Stanley Tucci es un tipo muy profesional, impecable, exigente. Y bueno, tuve la suerte de que nunca sabes cómo se van a sentir, si los actores van a sentir la llamada. Pues para mí la llamada es ese momento en que el actor o la actriz dices, yo quiero hacer este personaje, o no quiero hacerlo, y no sabes por qué. Y en el caso de Stanley Tucci y Clark Peters, prácticamente les dejamos elegir su personaje y fueron de modo natural. Él fue a por Frank Wilde, el pirata, y Clark Peters fue a por Jonah Spears, el abogado. Ha sido, como digo, muy profesional. Los mayores inconvenientes que hemos tenido han tenido que ver con el COVID, con la logística de cómo venían a España, las cuarentenas, etcétera. Pero una vez estaban aquí, La sinergia con el resto del equipo ha sido perfecta. Tenía que convivir alguien como Stanley Tucci pasando por Carra Lejalde o Ana Polvorosa y un prácticamente desconocido como Álvaro Mel, y la sinergia fue perfecta.
Un Álvaro que, por cierto, está a la altura, o sea que realmente el reto era grande y ha cumplido con creces. Has mencionado Spielberg, a James Cameron, son palpables, ¿no?, en la serie, pero incluso yo pensaba... En algunos de estos juicios, discutiendo sobre la procedencia del barco y tal, es que incluso Amistad me estaba viendo ahí.
Pues probablemente, porque ya te digo que no se me había ocurrido, pero como te digo, hay grandes dramas judiciales que me han gustado, y Amistad es una de las películas que me revisé. Me revisé unas cuantas películas de juicios antes de rodar ese episodio que estaba centrado en un juicio.
¿Pudiste hacer una distinción de cada capítulo? Es decir, que cada uno tuviera su estilo. Vaya, es lo que me parece, ¿eh? Tratarlo cada uno en su forma individual, vaya.
Bueno, cuando diseñas una serie, intentas, o yo por lo menos he intentado, que los episodios tuvieran entidad por sí mismos. Y sobre todo no me gusta perder el tiempo cuando veo alguna serie y siento que uno de los episodios es de relleno para intentar llevarme a otro. Quería que cada episodio tuviera su entidad. En realidad el estilo un poco es el mismo. Tampoco me he impuesto demasiadas cosas más que hacer lo que me pedía el cuerpo y que las escenas fueran lo más expresivas posibles. Y lo que sí, igual he buscado hemos marcado una diferencia entre el mundo latino mediterráneo y el mundo norteamericano, que está norteamericano está rodado al más puro estilo norteamericano, y el mundo español impuse la cámara en mano prácticamente siempre, que seguramente no se nota mucho cuando lo ves, pero a mí me impedía atravesar el decorado como estoy acostumbrado a hacerlo con carritos de cámara, es decir, me forzaba a cambiar la planificación. Esto lo hice para contar un mundo, si quieres eso, latino, en el que todo es aparentemente más deslavazado y más nervioso.
Pues escucha, Alejandro, como tenemos el tiempo justo, nada, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos has dado mucho en pocos minutos, realmente siempre haces unas respuestas muy, muy buenas. Y felicidades, yo creo que te ha salido perfecta este primer intento, por tanto, oye, películas o series, lo que quieras, pero sigue con nosotros, ¿eh?
Perfecto, intentaré, muchas gracias.
La finestra indiscreta a Catalunya Radio.
Es una lástima desperdiciar un Montecristo.
Podría haber abierto la ventana. Warren Hatzaker no eligió nunca el camino fácil.
¿Pero por qué? ¿Por qué lo ha hecho? Todo iba de maravilla.
Como quiere que yo lo sepa, tal vez fuera infeliz.
No parecía infeliz.
Tampoco parecía rico.
Això és un diàleg de... No, d'aquesta música no.
Sí, 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 és d'aquesta, sí, sí. Parlem del Gran Salto, la pel·lícula del Cohen. Perquè, bàsicament, Fenomena té ocupades totes les sessions amb Dune, Benedetta i Sin Tiempo para Morir, clar, que li han coincidit aquí potentíssimes. L'única sessió així una mica diferent la veieu aquest diumenge a les 3:20, el Gran Salto, si voleu recuperar un Cohen ja llunyà, eh?
Això, Fenomena. Després, la segona part del programa, prepara't per la meva aportació de Filmoteca, que aneu a flipareu del tot. Però ara, que acabem la primera part, jo, com que no em trec del cap els 90 anys de G. Dickinson i la quadrilla de los 11, els porto de la mà... amb Dean Martin, que algú del programa ha dit lo millor, el sombrero. Ain't that a kick in the head? És a dir, el barret en el cap, del Dean Martin. És el millor d'una pel·lícula amb el Dean Martin, que era com un torrente. Mira, sortia també Frank Sinatra, com a la quadrilla de los 11, i parlàvem del Rat Pack l'altre dia. Doncs, amigues i amics, on hi ha un Dean Martin, hi ha un Frank Sinatra. It was a very good year. It's a very good year. La petició d'un oient. Feu-nos peticions, ja ho sabeu. Ens agrada posar la música que us agrada. Una preciosa cançó oblidada avui dia de Frank Sinatra. Summer night. We'd hide from the lights on the village green when I was 17.
When I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. And it came undone when I was 21.